Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ho explicàvem, Mireia, a la presentació, que tu ets violinista de l'OBC.
Sí.
Quan comences a tocar?
Sí, bueno, començo als 7 anys començo amb el solfeig i a Badalona, al Conservatori de Badalona, i un pèl més tard, un any o uns mesos, començo amb el violí. I no sé si es pot dir passió o no, perquè en realitat amb els 7 anys tampoc no coneixes tantes coses. La meva mare tocava el piano, el meu pare la guitarra. Els agradava molt la música clàssica i van dir, bueno, doncs apuntem a veure què passa.
S'hi dedicaven professionalment,
no,
com és el teu
cas?
No,
eren amateurs, però eren uns grans amants de la música clàssica.
Per tant,
i
això,
la música en general, de fet.
Això ve de família, d'alguna manera.
Sí, sí, clar, al començament sempre hi ha algú que diu que tira, que aposta cap a un cantó, no? Després ja depèn de si funciona, si el nen en té ganes, si no, si... Bueno.
I va anar bé, perquè toquen el violí... Has viatjat arreu del món?
Sí, he viatjat bastant, la veritat, que ha sigut una de les coses que més m'ha proporcionat la música, i és conèixer gent de tot el món, veure moltíssims països, i això, viatjar, és una cosa que m'ha portat la música molt.
I estudiar fora, per exemple?
Estudiar fora, sí.
A Londres?
Sí.
A on? Perquè no és qualsevol lloc on has anat a estudiar, acabar la teva formació de violí, no?
Sí, vaig anar al Royal College of Music.
Aquí no hi va tothom.
Bueno, en principi no, oi? Però sí, en aquesta escola vaig anar, sí.
I com recordes l'experiència?
Doncs... tenia 18 anys, t'haig de dir que...
Bé, no?
Jo vaig arribar allà i no sabia massa bé què m'afrontava. Vull dir, m'afrontava, era com, bueno, vinc aquí a veure què. I va ser molt dur, la veritat, va ser molt, molt dur al principi. Per l'idioma, tot i que jo havia fet com intensiu a l'estiu abans, a veure si agafava bé l'anglès i tal, però no és mai res comparat amb estar allà, fer totes les assignatures, fer les classes, fer orquestra, fer càmera, fer de tot en anglès. I em va costar bastant. Però bueno, allò ja va ser un principi, després ja l'adaptació està feta i va anar creixent i cada vegada millor.
5 anys a Londres?
Sí.
I després et fitxen, no?, a una orquestra molt important.
A la Simfònica de Galícia, sí.
Home, abans de la Jove Orquestra de la Unió Europea, no?
Sí, que passa que no és una orquestra professional. Allò és una orquestra de joves, molt, amb molta reputació, molt bona i amb un ambient increïble. Bueno, vaig molt, molt feliç de ser allà. Vaig estar 3 anys, crec. I a partir d'aquí, com explicaven en l'entrevista al diari d'aquí castellà, la gent es coneix, no? Llavors van donant el teu nom i et recomanen i tal. I doncs vaig acabar la Simfònica de Galícia amb contracte.
És un món, el de la música, que també funciona pels contactes?
Funciona en el sentit de que si ets freelance, sí que funciona així. Després, si vols alguna cosa més estable, si vols una plaça en conservatori, una plaça en orquestra, llavors sí que has de fer audicions.
És complicat, guanyar-se la vida amb la música?
Sí, sí que ho és, sí que ho és. Hi ha una dosi de sort també, però hi ha molta feina darrere, moltes ganes d'aconseguir-ho, quasi com una obsessió. Si allò ho vols aconseguir, i es converteix quasi en una obsessió.
Quantes hores assages, o en el moment que més has assajat, quantes hores al dia? Perquè això és com fer esport, has d'entrenar.
Sí. El màxim d'hores que el meu cos aguanta, la meva ment aguanta, són unes 6-7 hores al dia, no són més, perquè no aguantava més ja. Però sí, en realitat són moltes hores i molta concentració. Clar, quan arriba un moment, quan ja passes de les 5 hores, que la concentració comença a ser bastant feble i a vegades espatlles el que has arreglat durant aquelles 5 hores, si s'ha d'anar en compte de no passar-se.
Ara deies que et van fitxar a la Simfònica de Galícia.
Sí.
Com va ser això? Com va anar?
Bueno, em van recomanar, els feien falta substituts a l'orquestra i vaig començar a anar. I vaig començar a anar un cop al mes, des de Londres, i un cop, dos cops al mes i tal, fins que al final em van proposar un contracte d'un any. Després vaig estar un any i mig. I just em coincidia que acabava el cinquè any a Londres, jo tenia moltes ganes de tornar a Espanya i havia començat a... Uh-huh. Amb aquelles setmanes que anava a Galícia i ja començava a veure què significava...
La morriña gallega...
Sí, no? I en general de tornar a la meva cultura, no? I ho vaig començar a veure en aquelles setmanes i vaig pensar, uf, ja tinc moltes ganes de tornar, i vaig acceptar el contracte.
A més d'allà, va ser una experiència doncs, de poder tornar a casa, de conèixer Galícia, sí. I de conèixer algú més, perquè sí. La teva parella també és músic.
Sí, vaig conèixer el que avui és el meu marit, el Ricardo Ríos, que és clarinetista, mm-hmm. És fotògraf també, i treballa a la Simfònica del Vallès, ell.
Tot queda a casa, eh?
Sí, hem acabat tots venint cap aquí, sí.
Has començat l'entrevista explicant... que estudiaves al Conservatori de Badalona. Per cert, sí. Badalona és una altra de les ràdios que sí. formen part del Connectats, però tu ara ets castellarenca, vius a sí. Castellà. No sé si que la teva parella, el teu marit, formi part de l'Orquestra Simfònica del Vallès i té a veure, no?, que t'hagis establert aquí, a Castellà
sí.
del Vallès.
De fet, va ser el que va fer que vinguessin cap al Vallès, perquè ell primer va guanyar la plaça uh-huh. a la Simfònica del Vallès, vam estar... un any i pico...
Clar, això són com unes oposicions de, sí, sí. de funcionari, eh?
Sí, sí, són com, igual.
Però sense la Constitució.
Què vols dir, la Constitució?
Sense fer-te estudiar la Constitució.
Ah, no, això no ho has de fer, això no. Exactament, això no. Ja tenim prou amb la resta, em sembla. No, ell va guanyar la plaça aquí, uh-huh. a Sabadell, i jo encara anava de freelance per Espanya. Llavors anava i tornava, i vivíem a Sabadell. I vam dir, mira, tenim ganes de quedar-nos ja en un lloc, tal. Vam visitar Castellà, ens va agradar molt, uh-huh. i vam comprar un pis.
Què és el que et va cridar l'atenció de Castellà? L'ambient més tranquil o...?
Bueno, el fet de que sigui un poble, però amb un
Això
centre...
Això no ho diguis
també...
en veu alta, eh? El del
no,
poble.
No agrada gaire, no? Bueno, a mi m'agrada molt que sigui un poble, no ho sé. I això, que estigués a prop, molt a prop de Sabadell, també, no? Que no estigui massa lluny. Uh-huh. I això, ens va agradar això, perquè a més jo és que sóc molt urbanita. Vaig créixer a Badalona, vaig viure a Londres, i de cop el canvi aquest em feia com molta il·lusió. Mm-hmm. De viure en un lloc diferent, més tranquil, a lo millor ens ja formar una família, i res, vam venir cap aquí.
Quants anys fa?
Ja fa 15 anys.
15 anys. Aleshores, com que ets jove, ets mig castellarenca, no?
Jo penso que sí, però bueno, no ho sé. Sí, penso que a vegades jo soc una mica de tot arreu, eh? De tots els llocs on he estat visquent. Però sí, definitivament, quasi bé porto els mateixos anys vivint a Castellà que els que vaig viure a Badalona. O sigui que...
Clar. T'agrada viatjar? Per tu
sí,
és...
Sí que m'agrada.
No t'incomoda, no?
No m'agrada, no m'incomoda gens. De fet, m'agrada molt, i quan fem gires o quan estem fora, quan sortim a fora, i uh-huh. m'agrada molt. Sí.
Suposo que aleshores, quan fas la maleta, hi tens la mà trencada, no? Perquè de tant viatjar, de tant... A més
bueno,
a més...
ara amb la pandèmia, sí. diguéssim que m'he acostumat una miqueta.
Però és veritat que el fet de traslladar-te, de fer mudança,
sí.
de saber que estaràs un temps limitat on estàs, et fa no acumular tantes coses i que sigui més fàcil fer la maleta com els cargols, no? I me'n vaig a un altre lloc.
Sí, sí, sí. De fet, tinc diversos tipus de maletes. La maleta de dos dies, la maleta d'una setmana, la maleta d'un mes, la maleta de... Sí, vas fent llistes també de coses necessàries i no tan necessàries, depèn del temps que estiguis fora.
Amb quin autor, amb quin compositor gaudeixes més tocant el violí? Quines obres són les que dius, és que quan em toca aquest repertori, quan a l'OBC programem això, és que sé que... Uf,
bueno,
ho diré.
Quan programem Mahler o Strauss, és una festa. Per mi és una festa. Mm-hmm. És el que és més emotiva.
I els que són més aviat un repte?
Que són un repte, doncs també, eh? També un Mahler, un Strauss, però també un Beethoven... No sé, un Prokofiev, un Shostakovich, també m'agraden molt i també són grans reptes.
És que només pel nom, oi?
Ja fa una mica de por, oi?
Aquest any, la temporada de l'OBC acaba de començar.
Sí.
Què és el que fareu? Quines són els concerts? O ui, fas cara a mig termini. Què és el que us heu plantejat?
Bueno, ara el que penso que l'objectiu de la direcció és tornar a el que havíem fet abans de la pandèmia, uh-huh. que és concerts simfònics, que és concerts amb orquestra gran. Perquè, clar, fins ara la limitació ha sigut molt estricta, hi havia, necessitàvem molt d'espai, vam començar a assajar just després de la tancada que vam tenir, amb pràcticament 2 metres de distància amb cada músic, no? Era com una barbaritat, érem molt poquets tocant, però no hi cabíem. Tot això s'ha anat com reduint, ara encara estem amb una mica de distància, seguim portant mascareta, però han ampliat l'escenari, s'han menjat 4 files de platea i ara és més gran, per tant, encara que tinguem distància, podem ser més a l'escenari. I penso que aquest és l'objectiu, que toquem per lo que estem constituïts, que és fer música simfònica.
És veritat que imagino que, com explicaves, no? Aquests 2 últims anys han estat molt durs per al món de la cultura, teatres tancats, sales de concerts tancades, vosaltres sense poder assajar.
Sí.
Suposo que, per tant, aquesta temporada us la preneu, l'agafeu amb molta energia, no? Amb moltes ganes.
Dona la impressió que una mica, entre cometes, la normalitat torna després de tot el que vam passar. No me'n recordo quan va ser, que vam estar tancats, que van ser 2 mesos, no, ara no ho recordo bé. Va ser molt dur per tothom. Mm-hmm. Molt dur per tothom, i la sensació de que el món com coneixíem fins a llavors s'havia acabat, no? Era com una paranoia molt, molt estranya de dir, bueno, estem acostumats a tocar amb un auditori amb 2.000 persones, com ens podem tornar a juntar 2.000 persones? Quan serà possible això, no? Mm-hmm. A més, en el nostre cas, el tipus de música que fem, doncs, sol ser de gent més gran, no? No són gent de... Sí que hi ha gent jove, però sol ser gent gran i penses, ostres, la gent tindrà por a venir i tal, a veure quan torna a començar. Però quan hem tornat a arrencar m'he adonat que la gent està desitjant anar a concerts, escoltar música en directe, veure teatre en directe, i s'han adonat que les mesures funcionen i que amb les distàncies i les mascaretes podem fer el que vulguem.
Ara deies això de l'edat del públic, però jo tinc la sensació que, per exemple, les orquestres s'estan reconvertint molt, adaptant el format, per exemple, quan es fan concerts de bandes sonores i es projecta la pel·lícula, o també apostant per un repertori que potser és la porta d'entrada per al públic més jove per descobrir altres autors. Tu també tens aquesta sensació, que esteu intentant atraure la gent jove?
Sí, això sempre és interessant, sempre... Ja de per si fer música amb bandes sonores i sempre és molt divertit, però si això proporciona que hi hagi gent que escolti per primera vegada o que vingui per primera vegada a l'auditori i escolti músics i música en directe, doncs és un plus afegit molt guai, molt guai. I te n'adones quan hem fet alguna vegada música de pel·lícula. Bueno, no música de pel·lícula, o sigui, hi ha una pel·lícula que retransmet en directe.
Ui, estic pensant en El Senyor dels Anells, no?
Aquesta precisament no l'hem fet, però l'hem fet Gladiator, l'hem fet Titanic, i tenim una pantalla darrere nostra gegant que es projecta la pel·lícula en versió original, amb subtítols, i l'orquestra toca la banda sonora. Penso que és una experiència bastant increïble i te n'adones de la cara del públic que estan completament... abduïts per la música i per les imatges i s'ho passen realment molt bé. Sí que és una porta d'entrada. Que passa que ara no sé si és possible fer-ho pel tema del Covid, no? Perquè són molta gent a l'escenari, són projeccions molt cares, però convido a que qualsevol persona, encara que no sigui una banda sonora, que vingui i ho experimenti. Encara que no siguin pel·lícules, sempre és una experiència... molt interessant.
També crec que fan falta divulgadors o activistes, si vols dir, entre cometes, que parlin de música clàssica. Per exemple, el Ramon Gené és un paper que fa molt bé, ho feia a l'Òpera en Texans, després al This is Opera, This is Art, a la televisió i a la ràdio pública, perquè conviden moltes vegades als programes. També hi ha una noia que parla dels autors i va cantant, no recordo com es diu, que és un fenomen a TikTok i a Instagram amb els Reels, que ara fins i tot fa concerts, que és una cantant de lírica, que narra la vida, per exemple, de Mahler, a través d'una de les seves peces cantant-la, no? Ja ara, quan acabem,
doncs sí, m'agradaria molt saber qui és i seguir-la.
Doncs això, que tinc la sensació que, per exemple, en l'àmbit de la ciència sí que hi ha divulgadors, però en el de la música clàssica encara falten, no? Gent que parli d'una manera propera que t'ho faci atractiu.
Sí, Sí, es tracta de vendre bé un producte, també, no? Que de per si potser no estem acostumats a que ens el venguin, no? És més fàcil vendre altres coses, però penso que es pot trobar la manera, o s'ha de trobar la manera. I a part, doncs, donar-li un espai, no? Un espai interessant, no? No, un espai a l'una a la matinada o sí, a canals minoritaris, no? Uh-huh. Que es pugui posar en moments interessants, posar-lo, pues, jo què sé...
Un prime time
o donar més notícies de cultura al Telenotícies o... Inclús en els diaris també, no? I anunciar més concerts, més entrevistes, més informació, no? Penso que falta informació. Si la gent la tingués, penso que consumiria més.
Sembla que no estigui a l'agenda cultural, no? Sigui, que la gent que li agrada la música clàssica sí que sap quan es fan els concerts o es programen les òperes, sí, però la gent que potser no està tan alerta d'aquesta qualitat musical no se n'assabenta perquè no tenen un espai, no apareixen. Es consideren, com dius tu, minoritaris, sí, i al final això és un peix que es mossega la cua.
I a part hi ha com la idea de que la música clàssica és elitista, el qual no és veritat. O sigui, avui en dia està a l'abast de tothom. Mm-hmm. Pots anar a un concert de l'Auditori per 20 euros. I la gent se'n va a veure a la Shakira i a la Lady Gaga i en paguen 150, saps? Uh-huh. Vull dir, al final és molt més assequible venir a un concert de música clàssica a vegades que veure aquesta, que també és interessant, eh? I també és molt divertit anar-hi, però penso que hi ha idees preconcebudes sobre la música clàssica que no ens ajuden i estaria bé, com tu dius, els divulgadors que expliquessin que això no és així, que pot arribar a ser molt interessant.
Quin és el concert que recordes amb més afecte, que has gaudit més? Ui!
Això és difícil, n'hi ha molts.
Compromís?
Eh? No, n'hi ha molts.
Vinga, fem el top 3.
El top 3. Recordo una setena de Mahler, precisament amb l'Eujo, amb el Bernard Haitink. Va ser... La recordaré tota la vida al Royal Albert Hall.
Ostres,
sí, sí,
no és qualsevol cosa, eh?
Va ser impressionant, impressionant. I veure el públic allà dret, a platea, la gent estirada a terra. Va ser molt màgic. Recordo també el comiat d'un director titular que vam tenir, de l'EGOE, amb la sisena de Beethoven, que, mig orquestra se li escapava les llàgrimes, perquè era el comiat. Què més et podria dir...
Perquè, a més, també t'han convidat en altres orquestres. És a dir, que tu has estat d'una manera regular en algunes, però de vegades et convidaven, no? No sé si en aquestes col·laboracions potser també has pogut coincidir amb altres músics, que per tu ha estat un plaer, no?
Sí, va ser també, és veritat, una vegada a la Simfònica Galícia, de fet, que va venir l'Emmanuel Paüt a tocar el concert de Mozart de flauta, i que, bueno, ostres, quan tothom l'escoltava era com màgia, no? Aquest home fa màgia amb la flauta. Va ser molt màgic escoltar-lo.
No et ve de gust a tu fer més coses de manera freelance, com a solista?
Bueno, faig coses de música de càmera, que això sempre m'ha agradat molt. I de solista mateix no tinc aquesta ambició. Ara mateix penso que la dedicació per ser solista seria... Em prendria molta part del meu dia a dia. Mm-hmm. Tinc una filla, tinc la meva feina... Crec que no dono massa més de si.
I la teva filla també té aquesta passió, aquesta vocació musical? Esteu fent pedagogia?
ho intentem.
És molt petita?
Té 10 anys.
És bona edat.
És bona edat, el que passa que... Sí, li agrada, i ella toca el piano, i se li dona molt bé i tal. Però... No ho sé si volem pressionar-la en aquest sentit. Vull dir, és una carrera molt dura, molta constància i no ho sé. Prefereixo que sigui ella la que esculli exactament què és el que la motiva.
Doncs Mireia, estem acabant l'entrevista i aquí al Connectats el que sempre fem és que el convidat triï una peça musical. Per acabar, en el teu cas, no sé si ho tens clar, perquè... Com que estàs tan envoltada de música, la teva vida és música, no sé si sabries decidir-te per una peça.
Doncs, mira, com que em vas dir abans a l'entrevista que en tries una, la veritat que m'ha costat una miqueta, eh? T'haig de dir que...
M'imaginava.
Que anava parlant amb el marit i li anava dient, ostres, què li dic? Li dic una cosa, cap aquí, cap allà, càmera, violí, orquestra, què faig? I al final se'm va il·luminar. Dic, mira, una de les obres que per mi és més important és el poema sinfònic de Richard Strauss, Vida d'heroi. I, bueno, si el voleu escoltar una estoneta, doncs...
I per què? Per què t'agrada tant o per què és tan important?
És una obra que conec molt bé perquè vaig estudiar molt quan tocava la Jonde, a la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, i just em va tocar estudiar-me el solo. I la conec molt bé. L'he anat tocant, ja no de solista, sinó amb altres orquestres de tutti, l'he anat tocant, i sempre és una obra que em toca molt la fibra, que em posa molt de pell de gallina, que la trobo molt, molt bonica, molt bonica.
Doncs et sembla, com que és una peça que és molt llarga, que
sí,
són 50 minuts, escoltarem...
45-50, alguna cosa així.
Escoltarem un fragment per sí, fer-nos una idea de com sona aquesta cançó, aquesta peça, vaja, aquesta que, que tu ens recomanes aquí al Connectats. Mireia, tot un plaer.
Igualment.
Moltíssimes gràcies, bona temporada.
Esperem que sí, moltes
gràcies. I molta
gràcies.
Merda, no? Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Bona tarda.
Igualment.